Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa que pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural i al mateix temps explicar i difondre la doctrina social de l'Església en relació amb la vida i les qüestions sanitàries. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. I avui és dijous i toca parlar de medicina i ho farem de la salut, la importància dels hàbits de vida, la dieta, doncs fer exercici, els medicaments, les vacunes. Ho farem després de destacar les notícies més importants en el camp mèdic i el convidat d'avui és el doctor Adalbert Marquès. I donem pas al contacte i destaquem dues notícies en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Les carreres universitàries de 5 o més anys tindran la consideració de grau i màster. El Ministeri d'Educació modificarà les qualificacions d'aquests títols de grau, en què s'inclouen carreres com ara Medicina, Odontologia, Veterinària o Arquitectura. Amb el Pla Bolonya, els estudiants que volen fer el doctorat necessiten tenir un títol de màster. Amb el Pla Antic no calia ni hi havia prou de llicenciar-se. Amb la modificació que planteja el Ministeri, els titulats en Medicina, una carrera que dura 6 anys, no hauran de cursar un màster si es volen doctorar. Passarà el mateix amb els graus més llargs. El reconeixement requerirà, però, una sol·licitud individual per cada títol de grau, així com l'informe favorable de l'Agència d'Avaluació Competent. I també volem destacar que el patronat de la Fundació que gestiona l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha demanat al Departament de Justícia que avali totes les decisions que es prenguin a partir d'ara sobre el centre sanitari. En un comunicat, el president de la Fundació, Xavier Pomés, argumenta aquesta intervenció per la situació d'inviabilitat econòmica que viu l'hospital i per la dificultat de governar el centre. El centre, recordem que és propietat de la Generalitat, l'Arquebisbat de Barcelona i també l'Ajuntament, i està gestionat per una fundació en què la majoria del patronat és del govern. Segons el comunicat difós aquesta setmana, l'hospital perd la seva autonomia de gestió de manera temporal, però tampoc es marca cap data final. Pomés assegura que aquesta actuació s'ha de veure com l'última oportunitat que té l'Hospital de Sant Pau després de molts anys de conflicte. La salut és l'estat físic i mental en què l'organisme exerceix normalment les seves funcions. En el passat, el terme salut s'associava amb l'absència de la malaltia. Una persona estava sana quan no patia cap malaltia. Llavors, les malalties eren freqüents a causa del desconeixement d'hàbits saludables, de la falta d'higiene i de les limitacions de la medicina. Si no provocaven la mort, deixaven seqüeles de per vida i sovint els malalts quedaven incapacitats per portar una vida normal. Actualment, el concepte de salut afegeix a l'absència de malaltia, el benestar físic, mental, emocional, social, espiritual i mediambiental. A més de prevenir la malaltia, és important promoure la salut. I el Persona i Vida d'avui dijous ens acompanya el doctor Adalbert Marquès. Ell és metge internista, està a urgències a Medicina Interna a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. D'altra banda, el doctor Marquès forma part de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, doctor Marquès.
Bona tarda.
I benvingut al Persona i Vida.
Moltes gràcies.
Avui parlarem de medicina, som dijous, i ho farem de la salut, sobre la importància dels hàbits de vida, dieta, el tema de medicaments, vacunes... Hi ha una definició de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, en la seva Constitució del 1946, que defineix a la salut com l'estat de complet benestar, tant físic, mental i social, i no sols d'afeccions o de malalties. És una definició bona.
Bona i de màxims, podríem dir, no? No sempre podem aconseguir-ho, això. Però, bueno, hauria de ser això.
Quins punts són els més importants per portar una bona dieta, fer una bona dieta i uns bons hàbits de vida?
Bueno, això és quelcom que sembla que s'insisteix i que es comenta pues, contínuament a molts programes de salut, a moltes revistes, etc. El que veiem als metges és que no es compleix, no? I problemes com l'obesitat, com dietes no adequades a les malalties que poden patir els malalts, realment són freqüents. Fins i tot doncs, el problema del tabaquisme continua persistent i qui no doncs, veu gent jove fumant pel carrer, no? Malgrat les campanyes que s'han fet en aquest sentit.
La llei del tabac, la prohibició de fumar als espais públics és positiva.
Exacte, és una llei molt positiva, però inclús, jo diria, doncs, una persona que fuma poc i que bueno, doncs, ja té una edat gran, doncs, potser que és una persona de 80 anys que està fumant, doncs, potser no seria la persona que ha de deixar de fumar si és que li costa, no? Si ho pot deixar moltíssim, segur que la seva salut ho agrairà. Però la gent jove, això és una cosa que crida l'atenció, no? Veure gent jove pel carrer fumant quan hi ha campanyes a nivell d'escoles, a nivell de televisió, i aquestes prohibicions que, en principi, no han de facilitar pues, el tema de l'addicció al tabaquisme, per exemple. No? El tema de l'obesitat pues, és un altre problema greu, no? I que els metges d'urgències ho veiem sovint. No? Persones pues, amb malalties, que ja arrosseguen malalties, vull dir que no és la primera vegada, però mira, si ets obès però ets una persona sana, pues, encara pots permetre el luxe de jugar una mica. No? Però que malgrat la seva deficiència de salut, ja sigui malalties del cor, malalties respiratòries, problemes d'artrosis, pues, continua el problema aquest. No?
Vostè ha detectat que les malalties més destacades fins al principi del segle XX van ser fonamentalment les contagioses i actualment
exacte.
Potser les que estan més relacionades amb un estil de vida poc saludable, com comentàvem.
Exacte, sí, sí. Són afavorides, en realitat. Bueno, hi ha problemes de colesterol, hi ha problemes de cor, d'hipertensió, que hi ha pues, una predisposició genètica, segurament, però afavorides per aquestes males condicions de vida, no? Els hàbits de vida, que diem pues, el tema del tabaquisme, pues, si es pateixen problemes pulmonars o cardiovasculars, no? I el tema de l'obesitat, però són temes d'artrosis, per exemple. Pues,
l'artrosi també important, sobretot
és molt
en gent
important.
Gran.
En gent gran i gent jove o gent madura, no? Que ja va cap a l'ancianitat, que ja comença a tenir problemes de mal d'ossos, sobretot genolls, els malucs, i que l'obesitat agreugen molt més el problema, no? La sobrecàrrega de pes, pues, potser de 20, 30, 40, 50 quilos que li sobren, pues, això agreuja molt el problema.
Quines són les malalties més freqüents?
A veure, les més freqüents que podríem controlar amb aquests hàbits de saludables, aquests hàbits de vida saludables, serien els problemes cardiovasculars, ja sigui la hipertensió, el que seria la cardiopatia isquèmica, l'angina de pit, els infarts, i després el que serien els problemes respiratoris, també amb el tema del tabaquisme i també l'obesitat. No? La dieta és molt important. No?
Quines pautes donaria? Així, unes pautes bàsiques per portar una bona salut, una
clar,
salut saludable.
Una salut saludable, sí senyor. Pues,
són, a veure, fonamentals.
Serien sobretot les més recomanades pel metge que li dongui al pacient. No? Això s'ha d'individualitzar sempre, però bueno, una dieta baixa en sal, sobretot i pobra en sal en persones amb insuficiència cardíaca, per exemple, un problema freqüent que ve en urgències. Òbviament la pèrdua de pes quan hi ha un excés de pes, tant si hi ha obesitat com si hi ha sobrepes, que no arriba a obesitat, però i si hi ha problemes de salut de base seria molt important. Abandonar el tabaquisme, això també és un tema important. Clar, diem, home, una persona de 85 anys s'ha de deixar el tabac i se l'ha de forçar i se l'ha de fer patir, no? Diu, home, potser aquesta persona que redueixi,
això ara
no?
Que em diu,
perquè seria fer-lo patir, no? O sigui,
em ve al cap una persona d'aquesta edat que deia, a mi no em matarà el tabac, sinó em matarà els anys, més que el tabac. No?
Exacte, sí, sí, això es veu. Ahir ho comentàvem amb un company de l'hospital, no? Un company metge, pues, que ell fuma, és fumador, i que comentava, bueno, pues, el seu avi de més de 80 anys, pues, de tant en tant el veia i li portava i li donava alguna cigarreta perquè les tenia restringides i deia que era el net que més s'estimava, òbviament, no? Clar, era un senyor que era sa, també s'ha de dir, perquè clar, si després de cada cigarreta pues, agafava un problema respiratori i havia d'anar corrents a l'hospital, pues, allò era un net una mica criminal. No era el cas, sinó una persona sana i, bueno, de tant en tant el net li donava un cigarret i l'home pues, estava encantat de la vida.
L'exercici físic, important també.
a l'exercici, en contraposició, doncs, això que dèiem de l'obesitat, i bueno, que també pot afavorir el control de la hipertensió arterial, un problema freqüent que veiem a la nostra societat. I, òbviament, doncs, si es pot fer exercici, no esport, hem de diferenciar el que seria un exercici forçat, que seria el que l'esport, no?
L'esport,
que pot ser perillós, sobretot si es fa de forma puntual, no? O sigui, el fet de fer exercici, el caminar, el fer el trekking, no? Fer excursions, fer sortides, per exemple, o anar a un gimnàs i fer un exercici moderat, perfecte. El que seria esports de competició, compte, perquè pot ser perillós. I hem viscut algun cas recentment
amb la marató,
una persona que teòricament era sana, no? I va morir per aquest motiu. Partits de futbol, doncs, que de vegades es veu també. No?
Per fer maratons demanaran doncs, una revisió mèdica ara.
Lògicament, sí, sí.
Després, un altre punt important també, el medi ambient, com ens afecta, sobretot els que vivim a la ciutat.
Pues sí, això sembla que no, però és un tema prou important i prou greu, el que passa que potser no en tenim consciència, no? Jo, quan veig corrents gent per la Diagonal, no?
Molta gent.
Sí, fent running per la Diagonal, penses, els seus pulmons estan filtrant l'aire que meteixen els cotxes, no? Els vehicles.
Si et tapes la boca, va bé? Que ho fan sobretot molt els orientals, que es tapen.
Sí, a veure, aquests filtres sí que disminueixen una mica, però òbviament no controlen totes les partícules que hi ha en suspensió, no? I que són producte de la combustió del carbon, bueno, de la benzina o del gasoil. Bueno, quan es miren els filtres que generen els centres de control mediambiental de l'aire i veus el que es genera al costat d'una carretera, el que es genera doncs, al costat d'una via pública amb molt de trànsit, doncs, són uns filtres que cada dia surten negres, no? I una persona doncs, que surt a córrer per la Diagonal, compte. Una altra cosa és anar en bicicleta, no? Si no vas de forma exageradament ràpida, bueno, doncs és un exercici moderat, això encara, no?
Els que fem bicicleta i ens posem a darrere d'un autobús o d'un cotxe...
Oh, i això ja...
També, Déu-n'hi-do.
Potser, exacte, eh? No, és que els pulmons fan de filtre, no? Igual que quan un fuma, doncs també fan de filtre, no? I tota aquesta brutícia queda allà acumulada.
Recomanem als de Barcelona anar a la carretera de les Aigües.
Carretera de les Aigües, sí, o allunyar-se o anar per carrerons petits que no hi hagi circulació, no? Però un carrer important amb molta circulació, al costat, per exemple, de les rondes, no? Pues això també genera molta pol·lució.
La salut, doncs, òbviament, tenir una bona salut correspon a cada persona, però també és una tasca de polítics, de la societat en general.
Molt important, que afavoreixin una mica les conductes. Bueno, doncs amb el tema del tabaquisme ho hem vist, ara amb el tema de certes begudes que porten sucres també hi ha una certa pressió, i a mi em sembla molt positiu, no? Carregar d'alguna manera impositivament o limitar d'alguna forma el consum d'aquests productes que podien ser nocius i afavorir doncs, altres saludables, no? És una dieta doncs, rica en verdures i hidrats de carboni de forma moderada, no? Però fruites i verdures doncs, seria molt important afavorir-les. Sí, sí.
Sobretot els països desenvolupats, com és el nostre, la salut s'aconsegueix prevenint els efectes secundaris que la riquesa produeix, com ha comentat vostè, l'obesitat, l'absència d'exercici físic, els accidents de trànsit, tabaquisme, la depressió també i la contaminació.
Sí, a veure, la depressió, clar, això és més complicat, no? Però sí que és veritat que les situacions socials poden afavorir que les coses vagin d'una manera o d'una altra, no? Amb el tema aquest que tenim ara, per desgràcia, de la crisi, l'atur, els desnonaments, doncs ja hem vist les tràgiques conseqüències que de manera puntual estan apareixent, no? Això també seria tasca dels governs evitar que s'arribessin a aquestes situacions.
Donem el contacte, doctor, si hi ha algun oient que vol fer alguna pregunta. Nosaltres li farem arribar.
Perfecte.
I continuem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida parlem amb el metge internista, ell està a urgències a la secció de Medicina Interna de l'Hospital de la Vall d'Hebron, també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Adalbert Marquès, de la importància de la salut i de que ens hem de cuidar per tenir una bona salut, per viure anys, però per viure'ls bé.
Sí, ben viscuts.
Parlem sobretot del tema del tabac, que destacaven tan important, que és doncs deixar la gent que fuma, que deixi el tabac. I què han de fer per deixar el tabac? Aquestes sessions que hi ha a vegades d'hipnosis,
pues sí, això, bueno, a veure, no faré propaganda d'això perquè penso que és una de les alternatives, no? Però sí que és veritat que he conegut persones que s'han beneficiat d'aquestes sessions, que els hi ha anat bé, i a la hipnosis, i a l'acupuntura, i després això dintre del que seria les paramedicines, no?
Sí.
O medicines no oficials, i el que seria ja amb tractaments farmacològics, doncs també hi ha moltes alternatives, perquè hi ha xiclets de nicotina, hi ha pegats de nicotina, hi ha altres fàrmacs que també ajuden a deixar-ho per evitar el que seria la sintomatologia del síndrome d'abstinència. Hi ha molts recursos i avui dia no hi ha excusa el que vol deixar de fumar per no deixar-ho.
Has de vacunar paris també de la cam, no de coco.
Exacte. Bueno, jo tinc familiars que ho han deixat precisament després d'un ensurt, per exemple, no? De tenir una pneumònia greu i pam, amb allò es va tallar, no? I persones que ho havien intentat.
O nòduls, també. Nòduls, també hi ha el tema de,
sí,
de la gola, també, a vegades.
Bueno,
passa.
A l'ensurt, no? De trobar-te un pòlip o alguna lesió que dius, el càncer, no? Això sempre espanta, sí que és veritat.
Que ho vagin deixant potser petites dosis, primer.
Això és complicat, O sigui, això de les petites dosis, perquè clar, un dia perquè tens molt estrès, l'altre dia perquè estàs molt content i l'altre perquè és el dia de Nadal, es deixa de fer.
Això passa a vegades, no, quan preguntes, no, un pacient, quan vostè fuma molt...
Sí, clar.
Diu, no, fumo... No, poc, clar que és molt, poc és relatiu.
Lo normal.
Lo normal,
diuen,
diu, lo normal.
I quan és lo normal? Dos paquets, diu, carai, no està malament. A veure, n'hi ha que lo normal són tres paquets, no, per exemple. Ai, tres paquets, tres cigarretes al dia. Òbviament, tres paquets ja tothom ho reconeix com una cosa important. Però, bueno, sí que és veritat que, hi ha alternatives, per deixar-ho, si es vol deixar. Clar, lo important és tenir clar que es vol deixar, agafar una data i a partir de les hores, i amb ajuda o sense ajuda, i deixar-ho. El que és difícil és passar d'una quantitat important a una quantitat petita. O sigui, la persona que fuma 3 cigarretes al dia i ho ha fet tota la vida i ho continuarà fent. Aquest doncs, pot mantenir-ho, això. No? Però...
Es trobaran molt millor i potser els encostipats no seran tan forts, no duraran tant.
Sí, a veure, s'ha de dir que al principi no es trobaran millor. Al principi els hi costarà, però això seria bueno, l'ideal, no? Però seria enganyar, dir que al principi es trobaran malament, tindran l'ansietat. Amb l'ajuda d'aquests fàrmacs i aquestes solucions, això minvarà moltíssim, es aconseguirà que sigui... Però una mica de malestar notaran els primers dies, primeres setmanes. Passats uns mesos, tota la gent que ha deixat de fumar diu, carai, és una altra cosa això, no? Troben el gust dels aliments, és que es perd fins i tot això, troben doncs, que poden caminar més ràpid, però això han de passar uns mesos per trobar-se millor, això també és veritat.
Doctor Marquès, les vacunes, també important.
Sí, era un tema que hem anomenat abans, però que no ens hem centrat. Ara no és època de grip, no estem a època de vacunar-se de la grip, però n'hi ha altres vacunes, a més que aquesta, no? Que són la vacuna del tètanus, per exemple, que avui dia bueno, doncs veiem moltes persones doncs, que no estan vacunades i no deixa de ser una malaltia que, malgrat que no estem veient cap cas en els darrers anys, sí que és una malaltia que està allà. Vull dir que
L'hem de posar, la vacuna?
Ens hem de vacunar, sí. I ens hem de revacunar. Diuen els experts que potser amb 6 dosis al llarg de tota la vida ja hi hauria una bona cobertura, però sí que s'ha de recordar, doncs, sobretot les persones grans, i bueno, que pot haver ja molts anys des que no es van vacunar, o potser no es van vacunar mai a la vida, que s'han de fer aquestes vacunacions i revacunacions.
L'última que et fan a l'escola, diuen, al cap de 10 anys.
Sí, exacte.
És necessari fer una altra.
Cada 10 anys, teòricament, s'hauria de posar una dosi, no? O quan un es fa una ferida de risc, etc. I això s'ha d'insistir, i inclús el propi malalt, amb el que seria treballs de seguretat del pacient, es recomana que el mateix pacient ho reclami, no? De vegades, vull dir, perquè es donen antibiòtics, hi ha una sèrie de... I la cura de les ferides, per exemple, fa que no siguin de risc, que baixi el risc, però no deixen de ser una sèrie de malalties que estan allà i que en qualsevol moment poden donar un ensurt.
Amb la vacuna de la grip hi ha gent gran que diu a mi no em va bé la vacuna de la grip, em provoca a vegades recaigudes o m'agafa febre. És veritat això que passa?
A veure, diuen que sí, no? De vegades sí que hem vist algun cas d'una persona doncs, potser estava incubant un refredat i en el moment de posar la vacuna hi ha com una davallada del que serien les defenses que se centren en el que serien els antígens de la vacuna, amb la qual el que seria la capacitat defensiva del cos baixa una mica i aquest refredat que s'estava incubant surt amb més forta. Però això s'hauria d'excloure potser aquestes persones en aquell moment. No? Diu, escolti'm, és que estic començat un refredat. Potser en aquell moment aplaçar la vacuna una setmana o dues fins que no estigui en un estat de salut complet i total. No? Però sí que és recomanable les vacunes per suposat. La vacuna de la grip també, aquesta, la del pneumococ en les persones doncs, a partir de certa edat també, no? A partir dels 65 anys també és recomanable.
Jo ara me'n recordo les de l'escola, no? la triple vírica, la hepatitis, s'han de tornar a fer aquestes vacunes?
Aquestes s'han de fer a l'escola, o sigui que en el moment, en el període que està recomanat, a les diferents edats, però la veritat és que em dedico als malalts adults, i ara no recordo exactament quines són, però bueno, això tots els pediatres ho saben, i òbviament els nanos han d'estar vacunats i revacunats, sí.
Parlem dels últims minuts del programa, m'agradaria dedicar-ho a anècdotes, que vostè segur que en deu tenir moltes, que li han passat a la Vall d'Hebron.
Molt bé, pues sí, a veure, hi ha unes anècdotes que són, a més, molt alliçonadores, no? En el sentit que poden donar exemples que la gent de vegades desconeix, no? El tema de certes dietes que dius, bueno, és que jo como sin sal, no? I de vegades t'ho trobes a l'hospital. Sí. Bueno, doctor, jo menjo sense sal. Sense sal, però perquè no es posa sal, però després resulta que pren pernil en dolç, que porta moltíssima sal, que pren formatges, que pren pernil salat, aquest ja no cal dir-ho, no? Però bueno, que bé, si fa no fa, seria similar al del pernil en dolç. Aliments en conserva, per exemple, també porten molta sal, les anxoves, els bucarons...
Anxoves de l'escala.
Anxoves de l'escala, sal garantida. I això sembla que no, però genera descompensacions de malalts pues, que tenen insuficiència cardíaca o hipertensió. No? Això és un tema important. I després, això ho veiem sovint, recordo, bueno, malalts cada dia, pràcticament, quan fas un interrogatori una mica acurat, diu, no, dieta, sí, faig la dieta sense... Escolti'm, però vostè pren això per... Oh, no, per nit dolç, sí, no? Total, és dolç, no? Pues miri, clar. Porta molta sal. No?
I el cafè?
A veure, el cafè, si no hi ha un trastorn o no esperen moltes quantitats, un trastorn d'ansietat, que diguis, està greujant una mica, en principi el cafè és un producte bastant innocu a dosis moderades, un o dos al dia, a no ser que estigui contraindicat per qualsevol altre motiu.
Molt bé, doncs prenem nota d'aquest de la sal, important.
La sal és molt important, això ho veiem, però cada dia. Estic amb malalts que es descompensen i que es descompensen de forma greu, que la seva vida té perill. Vull dir que no és una situació que dius, bueno, no passa res, no és per poca broma, no? No és per prendre-s'ho a broma.
La sal fa que el cor bategui més ràpid.
No, més que bategui més ràpid, el problema és que reté líquids. Les persones que tenen insuficiència cardíaca, els hi sobra líquid i la sal favoreix un augment de la pressió arterial i la retenció de líquids.
Fa que tinguis més pulsacions, això sí.
I, bueno, com a compensació de la insuficiència cardíaca que es pot generar, sí que s'accelera el cor. Però això ja seria un efecte a posteriori. No, la veritat és que no genera més batecs per se, no? Sinó per la insuficiència respiratòria que genera, per exemple, no?
Doncs, doctor Marquès, moltíssimes gràcies per l'explicació que ens ha fet. Ha quedat molt clar tots aquests elements importants que hem de tenir en compte.
Encantat.
I cadascú, doncs, que vagi al seu metge de capçalera, no?, si té qualsevol dubte.
Exacte. I, sobretot, que segueixin les recomanacions de fàrmacs que li donin. Això no hem parlat, però compta amb la medicació, també. No automedicar-se.
Ens ho hem de llegir bé.
És un tema que ens ha quedat al tintero, i això un altre dia ja en parlarem.
Que a vegades es fa això, no?,
sí.
Que la gent s'automedica.
És molt perillós.
És greu.
Sí. Sí, pot ser molt greu.
És cadascú és un món i...
Sí, sí. Ja en parlarem.
Molt bé. Doncs, doctor Marquès, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a l'audiència.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Doncs fins aquí una nova edició del Persona i Vida. Us hem estat acompanyant des de les 6 de la tarda amb Mario Ramírez, al control tècnic i a la presentació Gerard Carrión. Si volen recuperar els programes emesos durant aquesta temporada del Persona i Vida, ho poden fer entrant al web www.radioestel.cat. Han d'anar a programes, buscar Persona i Vida, ràdio a la carta, i allà trobaran tots els programes. Doncs nosaltres ho deixem aquí, que acabin de passar una molt bona tarda. Tornem la setmana vinent, el dimecres, a partir de les 6, amb un nou tema de bioètica. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.